informació a ivetresnotícies.com. El replà. Araceli Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio.
Aquí tornem a ser tots equip amb en Joan Jiménez, en Juan Mimàs, en Toni Frau, en Joan Ferrés, David Oliver, com anem? Escolta, aquí falten dones, no?
Aquí falten dones. Tens tota
la raó.
Sí, sí, sí.
És vera.
Aquí tenim avui. Le Gran Imagier venen avui després, a partir de les 6, no?
A partir de les 6 tenim cinema amb en Sergio Expósito avui. A mi m'encanta el que mos proposa. Actors que han fet dues pel·lis impressionants el mateix any. Mira, és que
no és fàcil, això, però n'hi ha que ho fan, eh?
Sí, 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 sí. Per exemple, en DiCaprio seria un...
Sí, bé, sí, és ja quan aquells actors, actrius, entren com en venada, no? I sí, de cop comencen a fer moltes coses així xules, amb molt poc temps, són pujadotes.
Clar, sí, sí. Haurem de veure què vol dir per ell dues pel·lícules impressionants. A veure si hi ha un tema de recaptació, perquè en els cinèfils de vegades els hi agraden pel·lis que no agraden a la majoria.
Bueno, això serà a partir de les 6, però una cosa que ho dèiem en el principi i per això ara no vos ho repetia, però sí, potser val la pena repetir-ho, que ve en Pep Marcús,
que
amb això
que sí,
de certa misa, que no han anat bé les coses anant a la lluna, segur que ve una mica tocat i tothom especula sobre si camiseta en llunes, si corbata, jo que sé, amb una estrella fugaz.
En constel·lacions, o en coets, mira, el millor
sí,
dirà.
Sí, 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 perquè...
Havia vengut aviat com si fos un coet i d'alerta, Pep, que a vegades hem de fer sagnar motors. Mira, ja apareix. No, no, i bé, va ben curro, però va ben...
Va normal.
Normalet, eh? No ha vengut en dibuixos de constel·lacions. Això és que deu estar un poquet d'això de luta. No ho sé.
És que sí, hem de posar amb antecedent ràpidament a l'audiència. En Pep Marcús mos va introduir en el món de la moda estel·lar. En camies. I avui ha vengut normalíssim.
Ha vengut de color.
Això és la decepció,
eh? Sí, però bé, lo important és tot el que mos conta i com mos ho conta. I avui tenim aquesta fita que no ha pogut ser, però no deixa de ser una fita, que és aquesta... un coet que havia de partir a rodar, se diu així, en òrbita, perquè volen tornar a la Lluna molts anys després i en aquestes està la NASA i en Pep mos ho contarà. També tindrem això, idees per gaudir d'aquest estiu i en Juan Mimàs parlarà amb en José Tirado, director esportiu d'Espalma Futsal, sobre gestió esportiva i acabarem aquest replà parlant amb en Pep Nadal i en Arnau Cabot, dos senyors centenaris que varen néixer el mateix dia, que ara han fet 100 anys i que en Joan Ferrés les ha ajuntat i ha partit a berenar amb ells. Segur que mos contaran coses molt interessants. He dit berenar.
Has dit berenar i ja comença l'hora de que berenem. Passen quasi 8 minuts de les 5 de l'hora baixa, això és el replà, això vol dir que ara toca berenar.
És l'hora de berenar. Ens trobam al replà.
Mira quina oloreta que fan aquestes figues. I n'hi ha de tot colors, eh?
N'hi ha que ja són...
N'hi ha d'aquestes de color verd, que són tan dolcetes, poc més petites, i aquestes més grosses. Si tinguéssim aquí Montserrat Boscana, mos diria exactament de quin arbre són. Jo les he agafat aquest cap de setmana i t'he de dir que menjar des de Vallsabre, això, agafar i menjar...
Són més bones.
Però molt més bones.
Encara hi ha qualque formiga que s'ha de cantar.
Sí,
però
és igual, encara n'hi ha de bones.
Forma part una miqueta d'allò. A més, a mi m'agrada quan ja comencen a ser una mica aigordentoses. Saps què te vull dir? Estan en el punt.
Dius, ai, que se passen.
Sí, però...
Encara no. Que tenen gust de figa seca.
Sí, mira. I doncs, el nostre convidat a berenar, li deuen agradar les figues?
Jo, així, ràpidament, diria que sí. I me l'imagino, que no sé si és escàs, però me l'imagino berenant de figues davall una figuera estalonada de Formentera.
Te passa molt, això, d'imaginar-te gent fent això?
Depèn del context. Jo, de fet, ara mateix, igual que en Toni s'anava allò a fer sa bereneta a Menorca, jo ara ho feia així, m'anava davall una figuera estalonada de Formentera. Anem a donar la benvinguda a en Toni Ferrer a Bar Zuzà, en el replà. Com estàs, Antoni? Benvingut.
Bones tardes, moltes gràcies.
Te trobem davall una figuera o no?
Carambes, no. No. N'hi ha alguna no molt lluny, però...
Però no ets allà. No. Però t'agraden les figues?
Molt. I ara que heu esmentat en Montserrat Boscana, me'n record quan va venir per aquí a fer-nos una conferència, que eren temps que no hi havia figues i van quedar tots engolosits de menjar figues.
A més, en Montserrat no té final. Comença i no acaba.
Ja comença, saps com comença, perquè li dones el sus que deix valtros, però allò seguia.
Sí. I a l'hora de menjar-les, tu figa per endins i ja està, o tens opcions? Mos proposaries formes de menjar-les, jo que sé, en formatge, en sobrassada?
Sí, no. Amb sobrassada no m'he atrevit, però amb formatge i pa amb oli segur. Això, ahir vaig sopar d'això, per exemple.
Ah, sí?
Sí.
Mira tu, que bé.
Que bones. Antoni, tu ets eivissenc, i a Eivissa te trobam, però empeltat de Mallorca i fins i tot podríem dir un poquet de Formentera, no? Tens un poquet de cada casa, de cada illa.
De Formentera tenc sa dona, que no és poc.
Per això te deia.
I sí, bastant empaltat. I de península també en tenc.
També, és que al final tots som un poquet de cada lloc, eh? Crec que això mos fa més guapos,
també. Sí, jo compleix amb allò desmestissatge, que se'n parla, ara no se'n parla tant, però fa uns anys se'n parlava molt. I dos som resultat de desmestissatge aquest, una mica.
Uh-huh. Anem a presentar-te, Antoni. Ets historiador, vares néixer a Eivissa l'any 1970, però ja veiem que ets un poquet de cada banda o de moltes bandes. Ets tècnic de patrimoni cultural en el Consell Insular de Formentera. M'has de confirmar si encara professor associat del Departament de
Ciència. No, ja no.
Però
vaig canviar l'associacionisme per Formentera.
Val, però has estat professor en el Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sí, un grapat d'anys. Crec que surt per alguna pàgina web encara.
Idò, clar, això forma part del teu currículum, i amb unes línies d'investigació que anaven cap a les conquestes feudals sobre l'Àndalus i les seves conseqüències, i captivitat o esclavitud de la Mediterrània medieval i moderna. Vos he de confessar que sempre m'ha impressionat això de que arriben els pirates, ho diré amb cometes, i que agafaven tot el que trobaven, persones incloses. Antoni,
sí,
això
sí.
Impacta,
sí. O millor dit, o sobretot persones. I la resta, si es podia embarcar, també. Sí, passa que per dir-ho així, els pirates podien ser tant d'aquesta zona cap allà com de més al sud cap aquí, o sigui que... Això era bastant intercanviable.
Uh-huh. I tu t'has centrat principalment a la zona d'Eivissa, Pitiuses, per estudiar tot aquest tema de l'esclavitud?
Sí, se'm va proposar aquest tema, perquè ja l'havia treballat una mica abans. I clar, Eivissa té unes dimensions tant d'extensió territorial com de metres lineals d'arxiu que es podien encabir en una tesi. I això vaig fer amb més o menys èxit. Això ja no sé.
I aquí que parlaves dels esclaus, o sigui, dels eivissencs, aquí agafaven per fer d'esclaus fora d'illes, o dels esclaus que hi havia en aquestes illes?
Sí, no, sobretot des que a partir de la conquesta de 1235, la nostra és de 1235, és que agafaren i convertiren en captius aquí, i és que després anaven a buscar sobretot el que quedava de l'Àndalus i després en el nord d'Àfrica per fer-los treballar a Eivissa.
Molt bé, vaja, tema apassionant, eh? Ja l'has acabat d'investigar o encara no?
No, això no pot no acabar mai. Això pot no acabar mai, perquè jo em vaig aturar en el segle XVI. Tot s'hauria de revisar, però el segle XVI especialment s'hauria de revisar bastant més, i després incloure tot el que és segle XVII i XVIII, i part del XIX, perquè els darrers esclaves documentades són de segle XIX, ja quan es va abolir totalment l'esclavitud a l'Espanya, diguem, metropolitana, a l'Espanya europea. perquè les colònies espanyoles de Puerto Rico i per allà va seguir la cosa més endavant.
Clar, i no fa tant, ara parlarem amb dos senyors que han complit 100 anys, vull dir que en el final dius que no fa tant. Aquí estàvem berenant amb en Toni Ferrer a Barzuza, anem a posar-li un poquet de música, en Toni.
Botiga, un carreró de dalt vila, amb moltes coses curioses que la gent havia oblidat, tot material fet a Eivissa i res d'importació, coses amb es nom pagès de mala traducció.
Com sona Potalaita, Toni, una passada aquesta veu. Escolta, tu ets d'això de dalt vila, Vila Patrimoni de la Humanitat. Supos que això marca, ho dus tatuat a qualque banda, Toni?
Sí, bé, jo som de Santa Eulària, som de fora vila, diguem.
És de fora vila.
Sí. A del vila senyors i això, bé. Ja. Però, clar, sí que ho he estudiat. I sí.
Sí. L'hauràs passejat, també,
I he passejat, clar. I he fet alguna... Que no se n'entenen els guies turístics, he fet alguna visita guiada i tot.
I Toni, tu t'has centrat en època medieval. Per què t'agrada aquesta època? I, sobretot, creus que tenim una idea distorsionada de l'època medieval? Perquè la posen com a tota dins un paquet i al cap a la fi és molt de temps, no?
Clar, sí, és llarguíssima. Jo vaig començar per arqueologia clàssica, diguem, d'allò antic. I quan ja estudiant a la Universitat de Barcelona vaig veure que havia coses que es podien excavar igualment que allò d'època antiga, perquè a més hi havia papers que en tenia, vaig dir, això és el meu, m'agrada més.
Ja.
Que puc recolzar-me tant en arqueologia com en documentació escrita. Em va agradar molt i vaig seguir endavant per aquest cantó.
Uh-huh. I fas feina sempre en documentació original, inèdita, com és un poc la teva investigació?
Normalment quan s'investiga quasi sempre és documentació inèdita, però també es pot tornar a llegir tota la documentació que s'hagi editat o que s'hagi aprofitat per alguna altra cosa, es pot tornar a llegir amb uns ulls diferents, perquè algú la pot haver aprofitat per una cosa i tu la fas servir perquè t'expliqui altres coses, no? Uh-huh.
Sí.
Sí, escolta, ara dèiem allò de que estan parlant d'un període extens, però si miram les generalitats, si vols, hi ha molta diferència entre les illes, entre Eivissa, Formentera, per exemple, o entre Mallorca i Pitiuses en general, quant a organització social, institucional o econòmica?
Això que des d'abans, serà mitjana és que és llarguíssima, de la caiguda de l'imperi romà, si anem a buscar les dates d'allò positivistes d'acadèmia fins en el descobriment d'Amèrica, jo m'he centrat a partir del segle XIII. Vull dir que acursar-me una mica el camp de visió i ajuda bastant. Perquè, clar, no és el mateix parlar de bizantins, que per aquí corrien gent de l'imperi bizantí, que són en el segle VI, en el segle VII, que parlar del segle XIII. Si anem a mirar generalitats, no m'ho diferenciam pràcticament en res. Però quan un agafa la lupa i comença a mirar, sí que comença un a trobar diferències i grosses. Perquè no és el mateix el camp de Mallorca, per exemple, o de Menorca, amb grans possessions, amb nobles, amb un sistema de tinença de la terra molt diferent des que trobarem a Eivissa, que si en un principi comença així, aquí acaba que no va. Aquí per raons probablement de productivitat no va, i els pagesos acaben sent propietaris de les seves terres, que és una cosa del segle XIX. Alguns autors s'exclamen molt, no? I hi ha una quantitat de propietaris molt grossa, i efectivament hi havia una quantitat de propietaris més elevada, un índex de propietaris més elevat que Mallorca i que Menorca.
Uh-huh. Però no se sap per què, la raó és cultural.
Sí, no, podríem explicar-ho. Jo és pràcticament segur que és per raons de productivitat de la terra, de que no donava per alimentar una família pagesa, ja. Només pagar unes rendes, i després per llunyania dels senyors que havien de cobrar aquestes rendes, en bona part, tot i que es mantindrà a la zona de Palau de Dalt Vila, al voltant de Vila, es mantindrà el que és el Pla de Vila, el Pla de Salines, es mantindrà una zona que serà propietat de senyors de vila i seran explotades les finques aquelles per el que aquí deim majorals o mijorals, per amos, per cers, que no eren propietaris de la terra.
Que interessant tot això, Antoni. Recentment, a més, has reeditat Eivissa i Formentera entre dos regnes, situes anys 1276-1291, que vas escriure quatre mans en història d'Italià Stefano Maria Zingolani. Què va passar aquells 15 anys?
Ui, allò és uns anys d'allò vibrants, que passen moltes coses, com que el rei d'Aragó se n'acansa d'aguantar els seus parents de mallorquins i els hi pren el tron i tota aquesta qüestió de gran política, però que té una repercussió a política petita, diguem, amb canvis de representants reials, amb tornar a fer acords en el cas d'Eivissa i de Formentera, que sabeu que era un senyoriu compartit entre el rei, l'arquebisbe de Tarragona i després el pavor de Tarragona, d'arribar a acords amb aquests consenyors, cada un de la seva part, i tot és l'important d'aquesta documentació que han publicat és que aporta coses d'un període molt desconegut, no només coses de política i de representacions senyorials, sinó de produccions, de com ja s'havia consolidat la colonització després de la conquesta, molt dificultosament, i és una època en què ja s'albira el que serà el segle XIV quan la cosa està més estabilitzada, més això.
Sí. Toni, aquí hi ha una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció i m'agradaria que m'expliquessis com la dius tu, com t'hi mous. No? Aquí surt tot un seguit d'informació i també una interpretació de s'informació. Això passa per sentir-te en els arxius, diríem, com a casa, saber-t'hi moure. No? Sí. Com t'hi mous i, sobretot, com trobes el fil d'allò que vols i com va agafant coherència a mesura que sumes dades i informació que trobes?
Bé, el primer...
Perquè al principi deu ser com una mà immensa, no? El desert,
depèn,
no sé què
pregunta.
De dir.
Sí, clar, això depèn de la pregunta que dèiem. Quina és la pregunta que un es fa, que es vol investigar? La pregunta pot anar canviant al llarg de la investigació, però és saber quin ventall de possibilitats documentals hi ha, o arqueològiques, també, i a partir d'aquí intentar buscar en aquest ventall de possibilitats on pot estar la resposta a lo que es busca. I a vegades un té més èxit i a vegades no té tant. A vegades és un tema tan immens que un acaba per allà una mica perdut. I altres vegades una cosa molt concreta que de sobte creix i resulta que... Jo sempre dic, perquè segurament m'ho ha dit algun dels meus mestres, que una cosa que sembla que ningú li ha dedicat res, i un comença a investigar sobre aquella cosa petita i comencen a créixer articles, aportacions, llibres, referències, al·lusions en altres treballs. No? Depèn de l'abast de la investigació que un es plantegi. Eh? Però sí, clar, s'han de tenir clares les fonts, on es poden trobar coses, i on podria ser que n'hi hagués, i on no pot haver-n'hi. Eh? Per tant, s'ha de conèixer, sí, sobretot la qüestió d'arxius.
I aquesta tasca de recerca dins dels arxius és una tasca en la qual compareixen perles? De cop dius, ei, mira, avui he trobat una cosa que me'n vaig a casa meva diferent.
Sí. Molt, relativament sovint, eh? com més amb això de la captivitat, de l'esclavitud, per exemple, o jo mateix de vegades trobava coses que no m'ho esperava trobar-me en això, que em diguessin tan clarament tal cosa, no?
Ja.
I al revés, a vegades llegir una cosa i allò convences a un mateix que allí diu el que un ha llegit i després tornar-ho a llegir i dir, no, és que no diu això, diu una altra cosa. I això sí que és complicat de corregir després, eh? Sobretot si un ho ha publicat ja amb una lectura i després un se n'adona que aquella lectura no és la bona, alerta. Sí,
clar, perquè la història l'hem d'anar reescrivint, no, Antoni?
Sí, la història es reescriu contínuament, no és allò que hi ha gent que pretén que... No, però quina és la veritat? La veritat depèn de quina època l'escrivim, amb quins ulls i a què volem saber de la història, no? Per què mos ha de servir, diguem, no?
Clar, mira, farem una cosa, ara sortirem dels arxius per tocar terra, o millor per tocar sal.
Ah.
saliner, sang de salitre i garrover, home honrat i molt feiner, jo som home, home de bé.
I de, aquí tenim com una cançó extremadament vinculada a tu, Toni. No? Aquesta cançó d'Aires Formenterans, que diria que la, això té relació amb tu, perquè has publicat Les Salines i la Sal en el llibre de la cadena, i la lletra de la cançó és de la teva cunyada.
Sí, 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 sí.
Aquesta cançó és molt teva.
Abans,
o te toca de prop. Que bo, no?
Sí, 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 sí. Home, clar, les salines i la producció de sal a Eivissa i a Formentera, clar, històricament és fonamental, és bàsic, no?
Clar, això, parlar de salines vol dir parlar de flota, d'embarcacions, de molt de tràfic marítim, no?
Sí, exacte, clar. Això, si es feia sal, era perquè hi havia gent que venia a comprar-la, hi havia mercaders que venien a comprar-la. No era flota pròpia, en general. Després sí que hi haurà algun mercader d'aquí que s'atrevirà a fer alguna nau, alguna naveta, i anar a vendre sal, parlant de segle XIV, de segle XV, eh? Però sobretot mercaders de fora, sobretot genovesos, també algun venecià durant algun temps, que venien a comprar la sal, i aquí el que hi havia era una flota de barques de sal, que eren les que duien la sal en aquests vaixells mercants més grossos, que seran els barquers, que després tindran molta importància en una altra qüestió, que és els cors, els cors locals. Tot està molt, molt relacionat. Però, efectivament, s'havia de tenir previst que vendrien flotes, s'havia de tenir aigua, s'havia de tenir, en fi, tota una infraestructura preparada.
I de la sal d'Aires de Formentera, o d'Aires Formenterans, que ara escoltam, a la poesia de Marià Villangómez.
Com un arbre dins la terra, no sé, núvol, endut un poc de vent sobre els camps coneguts de cada dia. Veuré un cel favorable i diferent. Oh, sí, un cel favorable i diferent. I diferent.
Escoltàvem, Antoni, la versió que va fer Projecte Mut del poema Terra Natal, del poeta i traductor Eivissenc Marià Villangómez, un home que va formar part de la generació sacrificada, així ho defineixen, per la Guerra Civil. I ara que nosaltres estem parlant de segles enrere, sobretot de la mitjana, tu has fet una gran passa en els temps per endinsar-te la memòria històrica, molt més recent. Com així?
Sí, això ha estat una mica un atreviment. Un atreviment que és culpable, diguem, és un company de la Universitat Autònoma que em va encarregar un informe, quan jo no estava treballant en el Consell encara, i a partir d'aquell informe, que era de viabilitat per la recuperació de les víctimes mortals de la colònia penitenciària de Formentera, a partir d'aquí he anat trascant arxius i he començat a veure que quedava feina per fer i que, d'alguna manera, és una obligació moral fer aquesta feina i fer-la quan abans millor, no? I efectivament, hi ha un corrent d'estudi de la repressió franquista, de les conseqüències de la Guerra Civil, de la repressió franquista, molt important ara, molt benvinguda, i afortunadament des del govern de les Illes Balears s'està fent molta feina en aquest sentit, i és molt...
Ai, ara t'hem perdut, Antoni, mos sents, no?
Hola, sí.
Ara sí, deies, i és molt?
I és molt d'agrair que s'hagi fet aquesta feina, que s'hagi empres aquesta, per fi, aquesta feina de recuperar, per exemple, això, les víctimes mortals de la colònia penitenciària de Formentera, i arran d'aquí la història de la mateixa colònia, que ja se sabien coses, però crec que en un temps relativament curt en sabrem bastantes més.
Tu ara en quin moment estàs de, no sé si d'investigació, però de la feina que fas?
Clar, jo ara des del Consell de Formentera estem impulsant aquesta investigació. Ja no som, diguem, l'investigador,
ja,
sinó és que dona possibilitat o, o que afavoreix que això es pugui fer, de, no jo, sinó el Consell i els polítics que el dirigeixen. No?
Uh-huh. Idò, ho anirem seguint. Avui berenar amb aquestes figues en formatge, perquè mos agraden les figues i perquè les ha triat en Antoni Ferrer a Barzuza. També mos agraden molt, les cançons que has triat també són molt de sa terra, com aquesta.
Sí, són...
Més música que mos ha demanat en Antoni, canta Maria el Mar Bonet, i si vols mos poden posar amb els peus en remull, si vols, i mos contes aquelles anades i vingudes a Porto Colom, Toni. Què era? Què feies?
Bueno, anava a Porto Colom a rebre. El meu director de tesi, que era en Miquel Barceló, per allò, de la Universitat Autònoma de Barcelona, un infant terrible de la historiografia balear, diguem,
sí.
I que jo el vaig conèixer i el vaig estudiar a l'altre. Jo vaig estudiar a la Universitat de Barcelona i el vaig conèixer a Eivissa. I, bueno, primer em va arribar un eixabuc que ve, em va dir que el que estava fent no servia per res, que el deixava córrer.
Carai.
I a partir d'aquí, diguem, us vam fer amics. I amics en sa distància prudent de mestre i deixeble, no? I després em va dirigir la tesi i com que ell s'havia jubilat, ja no, jo no havia d'anar a Barcelona a veure-lo, sinó que havia d'anar a Porto Colom, que és allà on es va traslladar i després de jubilar-se. I bueno, i era un plaer absolut anar a baixar de l'avió, a llogar un cotxe i agafar la carretera de l'autopista de cap a Felanitx. I després a carretera cap a Porto Colom i rebre, dic, perquè l'han dit, això ho has fet malament, això ho has de revisar, això és una collonada, perdó, això... Bueno, m'anava amb les carpetes per revisar, però després fem un gran dinar i unes parlades
sí.
Inolvidables sobre coses.
Que bé.
Quina història. Vinga, anem tancant aquest berenar que se'n va el temps, però li posarem musiqueta de zoo abans de la pregunta final, Antoni. Bé.
Melicotó, des que ja mordo una talla de meló entre el teu nas i el teu mentó, fruits saborosos cobrint els ossos, pocs fatus, paladars fogosos.
Mira, hem començat amb figues i ara li posem melicotons i melons. Molt bé, tu. Toni, si poguessis triar una persona en qui compartir un berenar, d'aquelles figues que dèiem, en qui t'agradaria?
Pues ja, com que estan postpandèmics, esperem que estiguem postpandèmics, que això s'hagi acabat de veritat, jo el que faria és retrobar amistats que ara fa temps que no mos ajuntam i fer un berenar o allargar-ho fins a sopar o el que es pugui. Bàsicament amics d'aquells de tota la vida.
Fem una mica de pinya, gent estimada, no? I en solera, dins el món de les nostres amistats, i allargam el berenar fins a sopar. És esperat.
Exacte.
Vinga, beníssim.
Molt bé, idò, quan la berenata que dèiem fa una estona. Antoni Ferrer, a Barzuza, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Té una abraçada forta des del replà.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Adéu, adéu.
Adéu.
El replà. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Genética reproductiva, apoyo psicológico, endometriosis, cirugía. En un tratamiento de reproducción asistida influyen muchos factores. Por eso en IBI disponemos de unidades especializadas que complementan tu cuidado y nuestro éxito. Pide tu cita en el 900-847-300 o en IBI.es. IBI, donde nace la vida.
Perquè som una ràdio eclèctica i plural, a IB3 tenim totes les músiques. Deixa't seduir per les sessions de l'Eclèctic i de 10 a 11 del vespre amb Ferran Pereira.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
El Replà, Araceli Bosch i David Oliver, IB3 Ràdio.
Nosaltres mos agrada molt mirar el cel, però encara mos agrada més mirar en Pep Marcús. Com estàs? Que te tenim aquí avui en el Replà.
Sempre és un plaer venir aquí.
Que te tocam avui.
Mira, ara mos tocam. Ai, ai, quin gust.
Però no te veiem, això.
Mos hem passat tot l'estiu sentint les cigales del teu poble.
Sí, cert.
Sí, senyor. Perquè estem en fora vila i en el fora vila se senten.
Però ses de solla...
Sí. Feia molta calor i cantàvem molt.
N'enviaries algun a l'espai?
No, no t'hi
sobreviuria
com adormen, una... Aquest punt d'estiu... Ja, és un punt d'estiu molt maco. Mm. Escoltar les cigarres mentre estàs fent una horeta allà tombadet, sempre és una monada.
I ai,
pensant,
Pep,
pensant en les estrelles.
Clar, t'anava a dir, i mirant la lluna, i avui havíem de tornar ai, a fer una passeta ai, perquè volen tornar a la lluna, i ara mos hauràs d'explicar que... Ui, això refant del córner.
Està niat. Ai, quina llàstima, ara en xerrarem.
Ara en xerrarem, però anem a posar-li això, numeritos, l'hora de posta de sol, sortir de lluna, això que tant mos agrada per començar.
La lluna, que aviat la tocarem, però encara no serà avui. Avui han tingut un llançament que no ha estat llançament. Igualment, la sortida del sol avui, vinga, avui el sol, ui, s'aposta, estic bé jo avui, estic fi. S'aposta del sol avui a les 8:27, mm-hmm. quasi a les 8:30, abans de les 8:30 s'ha cursat moltíssim.
Ai, xerra amb en Pep i el temps passa volant,
sí, eh? Sí, no, després la sortida del sol de demà serà a les 7:13, no? Fa poc era d'haver les 7 i ara ja és 7:15. 10 hores 45 minuts de vespre tancat. Això vol dir que l'estiu ja està molt madur, xerraven de figues abans, sí. I madur com una bona figa, que no li queda més que, fixeu-vos, poquíssim, 26 dies falten, no? Únicament 26 dies perquè arribi l'equinoci de tardor, que serà dia 23 de setembre a la 1:04 de la matinada. Ja no queda res. Recordeu-vos que xerràvem de que venia la primavera, quan van començar a fer la secció, ja ha passat la primavera,
ja
s'estiu pràcticament, i ja arriba la tardor.
Ja mos han polit les vacances.
Per això dic que estàs passa molt aviat quan xerràvem amb Pep Marcús. Sí.
El que fa la lluna, que avui ve de ser gran protagonista, ja ho serà, avui tenim lluna creixent, però molt fineta, molt fineta. Avui ve se no sabrà perquè és aquest fil tall de lluna, que és com una ungleta, perquè ahir va ser la lluna nova. De fet, la lluna ja ha sortit avui a les 6:30 des de matí i se posarà quasi a les 8, a les 7:48. Aquestes són les dades del dia d'avui.
Vinga, i tu, que mos agrades molt més que en Carl Sagan, mos ho has de permetre. Sí, claro, perquè tu te tenim a tu i en Sagan no. Li posarem aquesta musiqueta de Cosmos per llançar la pregunta en els oients, va. Vinga, quina pregunta regales avui en els oients.
Delícia, quina delícia de musiqueta, me fa retrotreure, si em fa interès. La pregunta és la següent. Va de llançaments involuntaris. L'any 1957, en els Estats Units, estaven a plena efervescència de proves nuclears, aquests xampinyons que sortien en el desert.
Sí,
també és Unió Soviètica, però als Estats Units és el protagonista avui d'aquesta pregunta. Una d'elles, la Pascal B, que va venir, evidentment, després de la Pascal A, varen fer una explosió subterrània a un túnel, d'acord, els americans, i se va col·locar un objecte que se pensen que ha arribat a l'espai. Va ser sense voler. A menys quin objecte seria aquest? Va haver una explosió subterrània que va fer que un objecte que normalment se passeja per aquí, el veiem cada dia, o quasi cada dia, arribés, en teoria, a l'espai a una velocitat de 6 vegades la velocitat de llançar un coet. És a dir, el coet que havien de llançar avui, l'Artemisa, havia de sortir a uns 11 km per segon, aquest objecte va volar a 66 km per segon. Tenim tres opcions. Quina serà la correcta? Tenim opció A, una tapadora de claveguera, Opció B, una bala de canó, o opció C, una capsa d'eines. I la resposta, en el final de la sessió.
Vale, doncs, teniu a Twitter Club Newton, sí, i també el replà. Estan empatades la tapa de claveguera i la capsa d'eines. Així que vinga, aneu votant.
Jo amb aquest en la capsa d'eines perquè fa molta gràcia. Passa.
I jo, la tapadora de claveguera, que me l'imagino allà damunt de xampinyó.
Veurem quina serà, veurem quina serà.
Potar de l'espai.
Això havia d'haver sonat així. I ha estat Niel. Ha fet...
Ai, sí, ha estat Niel. Bé, no, és que no han tingut ni tan se vol l'oportunitat de ser Niel, perquè el llançament s'ha cancel·lat directament. Ja. Havem estat seguint?
Ara, Pep, vull... Tu m'ho contes, jo escoltaré i tal, però deixa'm fer una reflexió que me venia fent venint cap aquí. Hem arribat a Mart. Allò des minut d'esterró, i han posat rovers, estan fent fotos, mirant si hi ha aigua, si hi ha Coca-Cola... I anàvem a la lluna i pam.
No, és que ni tant se vol, anàvem.
Anàvem
a la lluna. Això té una explicació.
Però no anàvem directes avui.
No. Avui era un llançament no tripulat per fer voltes a la lluna durant uns 40 dies. Una missió de 40 dies no tripulada, ja, l'Artemisa 1.
Per anar preparant el terreny.
Exacte, per l'Artemisa 2, que ja havia de ser, que serà, en principi l'any 2024, si tot va bé, amb astronautes que vagin a fer una volta a la lluna i tornar.
Sí.
No serà... aterrar,
no posarem
espeu encara. Això serà l'Artemisa 3 l'any 2025, si tot va bé. L'Artemisa 1 és una prova per arribar a la Lluna i comprovar tots els sistemes d'escoet SLS, Space Launch System, que és el següent gran hipercoet dels Estats Units. El primer va ser les missions Apollo, Saturn 5, el famós Saturn 5, que ens va dur a la Lluna 6 vegades, i aquest és el següent, que la tecnologia que emplea aquest coet és la mateixa tecnologia que empleaven les llançadores dels Estats Units dels anys 80 i 90. És bàsicament el mateix. De fet, els quatre coets protagonistes de l'Artemisa 1 eren quatre coets, són quatre coets que ja han anat a l'espai, perquè hi van anar en les llançadores, les Challengers, la Discovery, aquestes que tenim a la ment, malauradament tenim a la ment la Challenger, que va explotar l'any 85, però aquests mateixos coets que duen les naus són els que té l'Artemisa 1. Un d'aquests coets ha tingut una errada. Una fuga, una petita fuga de carburant. I quan passa una cosa d'aquestes, s'atura la compta darrere, perquè se comprovi tot. I s'ha aturat en el minut 40, 40 minuts abans de la llançament. Estava jo mirant...
Que hagués pogut passar.
Hagués pogut passar que li hagués passat exactament el mateix que li va passar a Challenger, perquè una fuita d'una dels motors pot fer que se posi en perill tota l'estructura d'escuat, perquè estan sotmesos a unes pressions molt altes. Mm. Abans d'arribar a Max Q és màxim moment de pressió atmosfèrica que té un coet, que l'atmosfera és tan densa i el coet té una velocitat que pitja el coet. Després ja l'atmosfera se dissipa quan és més amunt i ja no té aquesta pressió. Però en aquest moment és un moment crític.
Ja.
I aquí podria haver explotat. En la qual cosa han fet
l'ocorrent,
aturar el compte enrere i preparar-ho tot, tot l'equip, que ja saben la fuga on és, ja la tenen controlada. Mm. És una arandela, evidentment més gran que aquest estudi, però és una espècie d'arandela, un tapet que estava filtrant carburants a un dels motors. El motor número 3.
Manuel, destornillador.
Sí,
no.
Però en anglès. Qualque latí no haurà per allà. Però sí, en principi, la pròxima finestra de llançament és dia 2, divendres, i veurem si ho podem explicar en el replà, també. Jo espero que llenci, per favor, perquè estan tots
esperant. I
després
direm adéu en el replà por todo lo alto.
Arribant a la lluna. No pot anar millor, això.
Ja m'agradaria, mira, que vagi el replà. I de tenim aquesta missió que avui ha estat figa, que diríem, no? Però que bé, no?
Tu venies amb un altre guió.
Jo venia amb la idea que vos compraria el llançament, que he vist avui les dues mitges del cap vespre, que estava tot preparat, he dinat a posta abans per veure el llançament, tot el dia hem sortit en marxa, però no.
Però una pregunta, dèiem, no hi ha tripulació?
No.
Però havia uns maniquís vestits d'astronauta, això d'on van de lluio.
Deien fa uns anys, quan Elon Musk va llançar un cotxe a l'espai, que van llançar el seu propi cotxe, amb un maniquí a dins, deien que és la millor manera d'amagar un cadàver.
Sí,
a la qual cosa, podríem dir que el comandant Campos, que és el nom del maniquí principal que està en el
CSLS...
Campos, sí. Campos, no per cap polític en concret, sinó per un enginyer mexicà que va ajudar a tornar a l'Apollo 13 cap a la Terra en els anys 70.
Tu t'imagines l'ambient d'aquella cabina? Tres maniquins allà quiets.
mirant,
una mica de cosa
mirant en Snoopy.
Ja t'he dit que fa lluny. Mirant en Snoopy, clar, sí. Però perquè se n'enduin Snoopy.
Snoopy és un, res, una petita...
És una ferretina o un muñequet?
No, Snoopy és un peluix.
Ah, molt bé.
Que té una funció bàsica dins dels coets. Ara riureu, però és així. És un detector de gravetat.
Ah,
mireu, el que fan els astronautes tots és penjar una pepa o un peluix just davant de la finestra quan es fa el llançament. N'hi ha de famosos, n'hi ha que és un dinosaure, coses d'aquestes. Els astronautes solen dur un que els hi ha arreglat els fills, el pengen allà, perquè si hi ha qualque problema en el llançament, clar, el que passa és que el coet s'atura i deixa d'haver-hi gravetat en aquest moment, quan estàs en caiguda lliure. I el peluix sura, se posa, no està en línia reta penjat, sinó que comença a surar dins la cabina.
Pues
i això directament
imatge,
ho volen i saben que hi ha un problema amb els coets.
Sí. Aquesta imatge que acabes de descriure ara és aquella que mos permet dir en Pep fa propera l'astronomia.
És bo, no?
És això, veure un peluix.
Però és que els coneixements reals que necessites per entendre els conceptes d'astronomia són fàcils. És a dir, si tens un peluix i comença a surar i estàs un coet, vol dir que el coet s'ha aturat i va per avall. I veus que allò comença a anar per amunt. El peluix en si. Sura. Sí, qual cosa, si sura, és que hi ha un problema.
Mira, en Snoopy, que era això mandrós, que estava tot el dia allà ajagut, i se l'enduen a la lluna, que no només en Snoopy, perquè els humans som un poquet això d'acumular coses. Jo no sé què dirien a Marie Kondo en tot el que duen aquí dins el coet, però què més duen?
Duen de tot. Duen botons de l'Apollo 11, del comandament de Siegel.
Sí, per superstició.
Clar, no, perquè ho fan sempre. Pensant que... és a dir, no és que hi hagi una quantitat infinita de botons, sinó que sempre agafen peces al·legòriques de missions especials en si. Per exemple, el petit helicòpter que tenim a Mart, l'Ingenuity, aquest té una petita peça de tela de l'avió dels germans Wright.
Que
bé. M'encanta.
Sí, sí, sí. Clar, això són al·legories. Que també se'n van endur una petita peça de German Wright a l'Apollo 11, precisament, perquè aquest impàs de l'any, me pareix que era la dècada des 10, el primer vol de German Wright, i l'any 69 anàvem a la lluna, aquest impàs de 50 anys havia anat de no saber volar arribar a un altre món. I aquest bot tecnològic ve representat amb aquests petits objectes. Per això, un botó de l'Apollo 11, del comandament de l'Apollo 11, per dir, hem tornat a tenir la tecnologia, tornem a tenir tot preparat, tornem a la lluna, i aquesta vegada per quedar.
I això qui ho proposa? No sabia que tinguessin aquesta cosa tan emocional.
És molt emocional. Ara ho pensava, això. Els robots no ho faria.
Sí. No, els robots...
Això que ho proposa l'equip de psicòlegs de la...
Això ho proposa l'equip de màrqueting de la NASA, sobretot, perquè venen molt aquest punt d'emoció, que tornem a la lluna, programa Artemisa, ara hi tornem, vàrem deixar d'anar-hi, però ara tornarem a posar els peus als americans amb l'ajuda dels europeus, per cert, perquè nosaltres, pagant els nostres estimats impots, també fem que hi hagi europeus que arribaran a la lluna l'any 2025.
Un trosset de tela d'aquí.
Per exemple, roba de llengues.
Tu saps que enguany ha fet 100 anys de l'autogir de Juan de la Cierva, que se va elevar 25 metres d'enterra durant 3 minuts. Era seu primer vol, i d'un
no
any,
100
anys.
El
mateix dia que
xerrem
de
tornar a la lluna. I ara mateix tenim helicòpters a Mart. No. Vist
I de tenim botons, tenim l'Snoopy,
tenim banderes de tota casta, de tots els estats que estan, participant a la construcció de CLDS, entre ells l'espanyola, evidentment, entre tots els europeus, israelians, tenim unes quantes pedres de la Mar Morta.
Ah, sí?
Llavors, sí, uns predetes que s'han enduit de la Mar Morta els han posat allà un regal d'Israel.
Qui fa,
del govern d'Israel. No, senzillament, és el d'acord. Penseu que a la lluna ha hagut, evidentment se va pulveritzar, però hi ha un tom d'estorà israelià, perquè va haver una sonda israeliana que va xocar contra la lluna. No voluntàriament, havia d'aterrar su moment, no ho va poder fer, i hi havia una torà i va quedar allà, amb una estrella de David i aquestes coses passen a Israel. És un col·laborador de tant de l'ESA com de la NASA i ha col·laborat tant aquestes productes que arribaran a la lluna.
Jo, tanta cosa, ara m'estic imaginant els taxistes de fa uns anys amb allò de papa, vuelve, saps? Una cosa d'aquesta.
amb aquests seients de bolles.
M'estic imaginant un poquet això.
Una abraçada d'aquí, tots els taxistes
de
seients balears.
Clar que sí. Bé, i de tot això se'n va... intentava anar que hi anirà, però a més tenim figuretes de Lego i tot, no?
Un detall, sí, tenim quatre figures de Lego, efectivament, que les ha regalat sempre Lego, que ho fa bastant, ha hagut figures de Lego a altres missions especials i també l'Estació Espacial Internacional. Sí. També màrqueting pur, sobretot per donar peu a les dones i les nines astronautes, perquè a l'Estació Espacial, per exemple, ha hagut tant nines, és a dir, pepes, com a figures de Lego femenines per animar tota la col·lectivitat femenina a apostar per la ciència, a l'educació, per exemple.
I de ja veus totes aquestes coses que havien d'alegrar-se avui, no ha pogut ser, però probablement serà divendres i nosaltres volem que en Pep Marcús sigui aquí per contar-nos-ho. Vinga, anem amb les càpsules de la setmana, Pep Marcús. 45 anyets de les Voyager.
Sí, senyor, jo tenia 2 anys. Mireu, i així ja he dit la meva edat. Tenia 2 anys quan se van anar a les Voyager i encara estan fent feina. Va ser passat 20 d'agost, fa unes setmanes, el dia de Sant Bernat, precisament, sí, que no la va pagar del tot. Mm. I aquestes dues mítiques són, doncs, Voyager 1 i 2, que per cert, se tot se fallin abans que per raons meteorològiques, i encara estan funcionant. Hi ha un senyor a Madrid, per cert, una de les antenes de Deep Space Center Communication de Madrid, que se dedica a enviar ordres i rebre les instruccions que els donen a les sondes Voyager, que estan a 24 hores llum d'aquí. És a dir, tu envies una ordre, gires antena 20 graus, arriba el 100 demà, a l'hora que tu l'has enviat.
Hola.
Ara, exacte. Ara, la confirmació arriba 2 dies després, és a dir, un dia per viatjar cap a la sonda i una cap aquí. Ja. És un poc complicat.
Relació tranquil·la.
Sí, molt, molt tranquil·la, però el sorprenent és que encara estan funcionant. Recordem que són nuclears, tenen una petita peça nuclear, un motor nuclear, que fa que encara funcionin, no tots els sistemes, perquè n'hi ha hagut que s'han anat apagant per raons òbvies, 45 anys són molt d'anys, ja, però sabem que estan a l'espai interestel·lar.
I mos van donant informació.
Sí, de rajos còsmics, fa uns mesos varen tenir problemes amb una de les Voyager, que no sabíem què li passava, donava unes dades molt estranyes. Tothom va recordar una pel·lícula de Star Trek que hi havia la Voyager que descobria una civilització alienígena i fa coses rares. No ha estat escàs, esperem. Però l'únic és que aquestes sondes encara funcionen, el més important, i tot i els petits problemes que puguin arribar a tenir, funcionen i mos envien dades d'un lloc on mai han tingut naus fins al moment. I això, gràcies a que la van enllaçar, gràcies en part a en Carl Sagan, també, que en xerrem abans, fa 45 anys.
45 anys d'aquestes Voyager. I una altra capsuleta que mos parla de que s'ha descobert diòxid de carboni a un exoplaneta. I això vol dir que està molt en fora.
Aquesta és bona.
Què vol dir? Ho explica.
Això vol dir que per primera vegada han detectat un gas present a la Terra a un planeta fora del sistema solar. Fins ara no s'ho podia fer. És a dir, se podia veure caracteritzar alguna atmosfera, components bàsics, però de tenir 100% segur la presència d'un gas determinat, només ha pogut fer el nostre estimat amic, el nostre telescopi més protagonista de tots, que és el James Webb. És qui més m'us agrada, jo li faré una foto en el James Webb, un selfie, i me'l penjaré en el quarto, perquè és una revolució absoluta. Fa un meset que està fent feina i ja està revolucionant la ciència, l'astronomia. El James Webb ha detectat un planeta anomenat WASP-39b, que està situat a 700 anys llum de distància de la Terra. I aquest planeta és un gegant gasós, tipus Júpiter, però que està molt a prop de la seva estrella. Se diuen hot Júpiters, Júpiters calents, perquè fa voltes molt ràpidament en el torn de la seva estrella. Clar, com que els detecten via trànsit, és a dir, quan passa per davant de la seva estrella, hi ha una davalladeta de disminució de llum que ve d'aquesta estrella i se detecta d'aquí, amb els telescopis que tenim. Amb el James Webb també ho poden fer. I clar, si detectes aquesta davallada i et cíclica, cada poc temps passa, pam, és que hi ha un planeta per davant que està passant per davant l'estrella. No només s'ha detectat això, sinó que sabem que ara en aquest planeta hi ha diòxid de carboni, que és un dels gasos hivernacles d'aquí a Terra.
Sí,
si a un planeta aconseguim descobrir diòxid de carboni, ozó i metà, un trio de gasos que és important aquí a la Terra, és una prova indirecta de l'existència de vida. Wow. Perquè un gas elimina l'altre, ozó elimina diòxid de carboni, la qual cosa fa que si hi ha una creació d'aquests gasos i estan en equilibri o a presència de totes, vol dir que qualque cosa està creant. Això és la pròxima passa. I segons alguns algoritmes, no els de Google, sinó algoritmes científics, diuen que podran detectar un planeta d'aquest tipus en els propers 20 anys, amb el James Webb. Està a l'aire. Per ara ja ha descobert un planeta amb un gas. Ja tenim exactament el que és el diòxid de carboni a un exoplaneta. Però en aquest cas, que no hi poden viure, perquè està molt a prop de la seva estrella i és gasós, però ja tenim la primera passa feta, que és l'important, d'aquí aquesta càpsula.
A un gas I a l'altre, aigua líquida.
Sí, senyor. A l'altre, Estoy 1452B.
Que aquesta això estoy... hauries de parlar més de màrqueting, que posin un nom un poc més...
És que Estoy ve d'un telescopi que es diu TESS.
Ja.
TESS, la primera lletra de TESS... Orbit, i sí, no sé exactament de què era, i és un nombre de catàleg, no és un nom. Ja. B significa que és el primer planeta en aquesta estrella, que és una gegant vermell. Perdó, una petita estrella vermell, no el gegant. Aquest planeta, mos pensam que és un planeta líquid, és a dir, que està rodejat d'aigua. Nosaltres tenim un 70% de la superfície del planeta coberta amb aigua, però l'aigua en si representa un 1% de tota la massa del planeta Terra. Aquest planeta té un 30% de presència d'aigua, de qual cosa sabem que està tapat d'aigua, és un monoceà, com aquell món que sortia a Star Wars, que fan els clones,
aquí hi ha de nedar qualque cosa.
Això és idea, però què passa? Aquest planeta està molt a prop de la seva estrella, també. És igual que aquest anterior que han dit del diòxid de carboni, perquè hi hagi presència d'aigua líquida, ha d'estar molt a prop, a la segona petita estrella vermell, que és més freda que les habituals que tenim com a Sol, etcètera. Aquesta és més freda que Sol, o qual cosa, ha d'estar molt a prop. S'ha detectat aquest planeta, l'ha detectat un satèl·lit, un telescopi que tenim en òrbita, estès, americà, i ha detectat que tenim, pum, aigua líquida a un planeta. Quines dues coses? Aigua, per una banda, diòxid de carboni per una altra, aviat trobarem coses més interessants, segur.
Val, i abans de fer una pausa, Pep Marcús, que l'hem de fer, que li passen al petit Ingenuity.
Ai, que es viu!
Ai, que l'havíem perdut en la pista.
No sap què passa, que a Mart estan en hivern ara mateix, a l'hemisferi nord de Mart.
Clar, i no tenia llum, no?
No, pobre, l'Ingenuity té unes plaquetes solars que va obrint com un Wall-E, exactament
sí,
igual.
Sí, és que és molt Wall-E.
És molt Wall-E, el que passa és que en Wall-E no se la va, no? Però aquest senzillament fa volta de s'aixeca i torna a ballar. Però clar, fa dos mesos que estava aturat i la pols marciana va tapant les plaques solars. I clar, és com quan vas a la platja i t'entrena de per tot, exactament el mateix, però clar, si nosaltres tinguéssim plaques solars i anem a la platja, se taparien en humitat i no tindríem energia suficient. És el que li passa en aquest petit giny, a l'Ingenuity, però ja està, funciona.
Funciona.
S'ha elevat uns 40 segons, ha tornat de ballar, funciona, està viu.
Val, i doncs nosaltres mos quedem tranquil i com diuen els bons presentadors, ara farem una pausa per la publicitat i tot d'un empèn Marcús mos actualitzarà les dades de Ferrall Especial.
A IB3 Ràdio, el replà. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Independitzar-se no és fàcil, però ara ho és un poc més. Si tens entre 18 i 35 anys i pagues fins a 900 euros de lloguer, amb el bo Lloguer Jove t'ajudam amb 250 euros mensuals durant 2 anys. Consulta en totes les condicions i requisits i sol·licita l'abans del 15 de setembre a bolloguerjove.caip.es. IB3 Ràdio. Alcúdia 89.2.
Vinga, mirem el cel i ja sabeu que no tot és molt romàntic en el cel, que està ple de ferralla especial i en Pep Marcús és l'únic home que pot seguir les xifres actualitzades. Vinga, quant de satèl·lits tenim en òrbita?
Vinga, ja tenim aquí una quantitat ingent d'objectes orbitant. Tenim una quantitat de 8.840 satèl·lits en òrbita, ni més ni manco. I hem de sumar els que van llançar fa 2 dies de Starlink, que n'hi ha 57 més. En total, això són 97 satèl·lits més que fa un mes. Això és una llista mensual.
I satèl·lits actius?
Ai, actius. D'aquest 8.840 n'hi ha 6.204 d'actius únicament. N'hi ha uns 2.000 que estan apagats o que ja estan fora de cobertura.
Ah, sí, ferralla total. Exacte. I objectes catalogats?
31.400 objectes catalogats que inclouen totes les restes de satèl·lits que han llançat als Estats Units, Rússia, la Índia i Xina, míssils per destrossar-los i fent voltes, espens especials, tot el que pugui haver, tot el que han catalogat, que és a partir d'un centímetre de grandària, n'han sumat 50 en aquesta llista.
Per favor, i anem a la xifra final de tones d'objectes a l'espai.
Ai, Déu meu, 10.100 tones d'objectes que mos estan orbitant damunt els nostres cada dia, 200 tones més que fa un mes.
10.100 tones. Amb un follero
tenim amics d'altres...
Vinga, que sabem que hi ha molta gent que té ganes de mirar el cel. Club Newton té una activitat organitzada per aquest dissabte.
Exacte, dia 3 de setembre, a partir de les 9, anem a Montuïri, a Seicomuseu, que està just de vora a la pizzeria del poble. No té pèrdua. A una esplanada i ja posem els telescopis de 9 a 11, sempre que tinguem bon cel, evidentment, que esperen que sí, és a dir, que no hagi núvols, i allà, centrades lliure, pot venir qui vulgui a Seicomuseu de Montuïri, carrer Molinar, sense
no, mos han dit escriure.
Ningú s'ha d'escriure, basta que vengueu i que ho diu de seguit.
Amb el nostre telescopi.
Si volen dur telescopi sempre estan convidats, però nosaltres donem els nostres, per qui no en vulgui, que, per qui no en tingui, i vulgui mirar igualment.
Perfecte, vinga, i anem amb la solució, la pregunta de la setmana, que és aquell objecte que va sortir disparat l'any 57, quan els Estats Units estaven en plena efervescència de proves nuclears. Una tapadora de claveguera, una bala de canó o una capsa d'eines?
I doncs la resposta correcta, hem de dir que Twitter ha encertat amb un 60%. Opció A, una tapa de claveguera va arribar a l'espai, sembla, l'any 57, abans que els Sputnik, però de manera involuntària, però això no compta, realment.
Això no compta.
Imagineu-vos que fèiem un llançament, una explosió nuclear per testejar bombes a davall terra i posar-me una claveguereta. De 90 tones, així mateix, la claveguera. 90 tones. El científic va dir, han de posar aquí una tapadora perquè no se'n vagi tot en orris, la van posar de pes a tal, no bastarà.
I això està en òrbita.
Això no sabem on està. Això és l'interessant. És a dir, quan van esclatar la bomba, la Pascal B, hi havia una gravació que estava gravant cada desena de segon, gravant la zona d'explosió. I a un dels frames, no sé què se diu ara, frame, un dels moments, se veu una etapa que se'n va per amunt i ets l'únic frame que va arribar. 66 quilòmetres per segon. Una autèntica borrada. El que més se pensa és que aquest objecte se va pulveritzar les capes altes de l'atmosfera. Però si no ho va fer, va ser el primer objecte en òrbita posada per als Estats Units abans que s'espundic.
I ja veus, si no ha caigut el lloc o no s'ha pulveritzat, és una d'aquestes 10.100 tones objectes que tenim a l'espai. Pep Marcús, mos encanta, no te voldríem dir adéu, te direm fins divendres que farem un programa especial per dir adéu en aquest replà, val?
Molt bé, i que ningú s'oblidi de mirar el cel, que està ple de meravelles.